A la secció d'Astronomia avui volem parlar d'un element que tenim per l'univers i que ens genera una certa inquietud, a mi com a mínim, i segurament a molts dels oients, quan sentim a parlar de forats negres. Pau Bosch, benvingut.
Bon dia.
Bon dia. En Pau Bosch és el director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. Amb en Pau explorem l'univers, descobrim les coses que hi ha i les que no hi ha o les que intuïm que hi poden haver-hi, Pau. I els forats negres han sortit sovint aquí, en aquest espai, perquè estan en el nostre univers, però és veritat que fan com una mica de por. Jo suposo que si els oients ens escolten la primera vegada que van sentir a parlar, no?, d'un forat negre, i els van explicar, és una cosa que xucla tot el que hi ha, bueno, és com una mena de cosa una mica terrorífica, en certa manera.
Fixa't que xunga que és l'astronomia, eh? Anem de matèria fosca, energia fosca, forats
sí,
negres...
Sí, sí, clar, fa por, no? Fa una mica de por aquest tema, no?
Sí, que sembla que com més explorem, més delirant és tot
sí,
plegat,
sí,
oi?
Sí, sí, és de dir, mira, saps què? Deixem-ho estar, perquè aquí, mira, estem força bé, no? I si traiem el cap
potser
i a cada cosa...
Potser tenim oients que el capítol 3 diuen, va, jo em quedo aquí, jo, a partir d'aquí
no
ja és molt...
No vull saber res més, no vull saber res més. Però sí que és cert que els forats negres els havien descobrir al seu moment, com tot, no?, quan es va començar. No sé si sempre des de que es van descobrir per l'home, entès així, han tingut les mateixes característiques o s'ha anat progressivament descobrint una miqueta més la seva...
Els forats negres es van preveure abans de ser descoberts. És a dir, anem a començar per definir què és un forat negre. Un forat negre és una regió de l'espai, però també del temps, que està tan i tan col·lapsada que ni el temps ni l'espai funcionen bé al seu voltant. Bueno, més que bé, funcionen de manera comú, és a dir, com allò que entenem més fàcilment. És un lloc on peta la física. Entendre un forat negre pot ser molt complicat. És molt complicat. I, de fet, cal molta matemàtica per entendre'l correctament. Però podem fer una aproximació una mica senzilla, fent una mica d'abús, si nosaltres pensem en el concepte de la velocitat d'escapament. Què és la velocitat d'escapament? Si jo ara salto cap a dalt, doncs el més natural serà que torni a baixar. Si salto cap a dalt a 11,1 km per segon, ja em podeu esperar que no baixaré. Pujaré i m'escaparé de la gravetat de la Terra. Potser em desintegro pel camí, perquè 11 km per segon doncs és bastant probable que l'atmosfera em deixi cuit. Però seria capaç d'escapar-me de la gravetat de la Terra i això és una cosa que un coet és capaç de fer.
Exacte, si no, no? És quan s'explica de com és que els coets poden sortir, no? I la
Exacte.
Gravetat arribuenca sobre, no sé
que
la paraula, però...
Que són capaços de lluitar-la.
Exacte. Diguem.
Per un altre costat, si jo me'n vaig al Sol, podria intentar fer el mateix, però 11 km per segon tindria una baixada xula i una mort amb escalforeta, diguem, encara atrapat a la superfície solar. Si volgués escapar, hauria de saltar 600 km per segon.
D'incrementar aquesta velocitat.
Clar, fixa't què ha canviat entre la Terra i el Sol. La massa. Com la massa és més grossa, la velocitat d'escapament és més grossa. Vale? Doncs jo podria anar a poc buscant cossos més i més grans que amb més massa, amb la velocitat d'escapament cada cop més elevada. I això estaria molt bé si no fos pel fet de que existeix un límit de velocitat a l'univers. I és un límit de velocitat inamovible i insuperable. La velocitat de la llum en el buit. Què passa si em trobo amb un cos que té una velocitat d'escapament superior als 300.000 km per segon?
Que no m'hi escapo.
Ni jo, ni la llum. Com que la llum no escapa, doncs el que acaba passant és que aquest cos és negre, perquè no n'emet de llum. Això és temptador perquè ens porta a pensar en una aspiradora còsmica.
Sí.
No és el cas.
Sí.
Aquí la primera cosa que hem de trencar és el fet de que un forat negre és una aspiradora. No.
Va, això és important, eh? Perquè sí que és veritat que aquesta imatge la tenim tots.
De fet, són molt poc eficients en la seva manera d'absorbir material, de cretar. Els costa molt. Llavors, què acaba passant? Que acumulen molt material al seu voltant, formant una mena de disc, que s'anomena el disc d'acreció, i aquest disc és material que per fregament està molt calent i que sempre que poden el ventilen. Molts forats negres acaben generant unes estructures que es diuen jets, que són una mena de dolls de matèria a tota velocitat, per dalt i per baix del forat negre, on aquesta matèria s'expulsa cap a l'univers.
D'acord, o sigui, fent l'efecte contrari d'aquesta idea d'aspirador que tenim, sinó justament el contrari.
Si una cosa vol el forat negre és treure's feina de sobre,
clar.
Que si una cosa són forats negres inclosos és una mica vagos. Llavors, tota la feina que em pugui treure de sobre,
millor
serà, sí.
Aleshores expulsen aquesta altra part de matèria, per tant, aquesta idea de remolit xuclador, de no t'acosti gens que se t'empassarà, aquesta ens l'hem de treure del cap.
No, l'hem d'eliminar, correctament.
Molt bé.
Què passa realment en un forat negre? Doncs, quan tenim una estructura com aquesta, una estructura tan col·lapsada, el que passa és realment senzill. Aquesta matèria s'acumula al voltant i de tant en quant part d'aquesta matèria cau cap a dintre. Quan cau cap a dintre, s'enfosqueix. I a poc a poc es va enfosquint fins que deixem de veure-la. A nivell exterior...
Abans, i a on va?
A on va? Això ja hi arribarem. Comencem pel principi i comencem per a nivell exterior. Quan nosaltres estem fora d'un forat negre, quins són els efectes principals que podem veure? Doncs la primera cosa i més impressionant és el fet de que tenim una sensació com de que la realitat està distorsionada. Allò que veiem és com si miréssim a través d'una lupa mal feta. La llum es deforma al voltant d'un forat negre i som capaços de veure la part de darrere del forat negre estant-hi a davant, perquè la llum que hi ha allà és desviada i portada cap a nosaltres. Si això no és prou rocambolesc, doncs també podem dir que som capaços de veure el mateix punt per dos llocs diferents. Imaginem-nos que jo tinc una estrella darrere d'un forat negre. Aquesta estrella, la llum, pot passar per dalt o pot passar per baix, o pot passar per dalt i per baix. I d'on hi ha una estrella en puc veure dues. Això
és un efecte
ha passat en 4, per exemple, no per un forat negre, però per una quantitat de massa molt elevada, i es diu la creueta d'Einstein. Tornant aquí al mestre.
Al mestre.
Doncs aquestes coses rares passen en el forat negre. Es poden mostrar estructures en forma d'anell al seu voltant, que en realitat no són anells. Podria ser aquesta mateixa estrella, que la llum està passant per tot arreu,
clar.
I veiem aquest anell de llum que no pertany al forat negre. I és llum que no entra al forat negre, simplement és desviada. Això és el primer efecte estrany. Però per si fos poc, no és l'últim. Si nosaltres ens acostem a un forat negre, com havíem comentat amb la relativitat general, resulta que això també afecta el temps.
Sí, això ho havíeu dit, espai i temps, no?
L'espai és de forma, sí, però el més important potser és el temps. Si heu vist... no vull fer spoiler d'Interstellar fins que arribem
Sí, n'hem de parlar d'aquesta pel·lícula,
però, Això hi dediquem un capítol sencer i no vull fer spoiler, però imaginem-nos que estem en una nau espacial a... jo què sé, m'invento... a 3 unitats astronòmiques, a 3 vegades la distància entre la Terra i el Sol d'un forat negre de bastant gran. I un de nosaltres agafa una petita llançadora, s'acosta al forat negre, fa una volta i amb un motor de la...
evidentment, espectacular,
doncs,
sí.
Aconsegueix escapar-se d'aquest forat negre del seu entorn, no de dintre, que no és possible, del seu entorn, i tornar cap a nosaltres. Quan ell torni, per ell hauran passat, doncs, potser, imaginem-nos que és un forat negre prou gran com perquè hagi passat un any. Potser arriba i nosaltres estem morts.
Perquè passa molt més temps.
El temps passa molt més a poc a les immediacions d'un forat negre que lluny seu. Llavors podríem veure un efecte molt bèstia.
I això, Pau, com se sap?
Això se sap degut a l'efecte que tenen les mètriques en l'entorn d'un forat negre. Quan estudiem l'espai, quan ho fèiem amb Newton, treballàvem amb fórmules, una fórmula que ens diu, mira, la gravetat és una força que funciona així. Einstein ens diu, no, la gravetat no és una força. La força és el resultat de que la gravetat acaba sent una deformació de l'espai i del temps. El fet de que hi hagi massa afecta aquesta mètrica. No podem estudiar-ho a l'entorn d'un forat negre, però sí que podem estudiar-ho a la Terra. Sense anar més lluny, a la Terra el temps passa més a poc a la superfície que a la part alta d'un gratacels.
A veure això un moment. És a dir, jo visc en un gratacels a dalt de tot i el temps em passa més a poc que si estic a baix?
Sí.
Però nosaltres el temps el mesurem igual.
Perdó, el temps et passa més a poc a baix.
A baix que no pas a dalt. Però nosaltres el temps el mesurem igual.
No és veritat.
Nosaltres... Bueno, els minuts i els segons sí.
Sí, però no es corresponen els de dalt amb els de baix.
Ara sí que m'has deixat. A veure.
Einstein ens va fer el toc de realitat de que el fet de que tu portis un rellotge i jo porti un rellotge i que quan estem junts marquin igual no vol dir absolutament res. perquè el fet de que marquin igual l'únic que indica és que tenim el mateix estat de moviment i de proximitat a un cos que tingui massa. Però si jo començo a moure'm molt ràpid o m'apropo molt a un forat negre o a un cos molt massiu i tu estàs en una situació contrària, és a dir, et mous molt a poc i molt lluny d'un cos massiu, el meu temps passarà molt més a poc, el meu rellotge prendrà molta més calma, la meva realitat serà molt més pausada. Jo no ho notaré. Ho notaré quan et torni a veure i digui: que gran que t'has fet.
T'ha tractat malament la vida.
T'ha tractat malament la vida. No, però això no ho notaré vivint a dalt d'un gratacels.
Evidentment.
Però passa, realment passa. O sigui, pel fet de viure a dalt d'un gratacels, doncs, bueno, aquí és un efecte que es compensa, no? Perquè si tu visquessis a l'Equador, aquest gratacels també viatja a més velocitat.
Clar,
a la part alta.
És que, clar, nosaltres ens veiem estàtics, però estem dintre d'un planeta que es mou.
Diguéssim que podria arribar a compensar-se.
Uh-huh.
No del tot, sempre hi hauria un balanç cap a un o cap a l'altre, però, clar, és bèstia el fet de que això pugui passar.
No, m'has deixat parada perquè he pensat, a veure, un moment,
això ja
plantegem-nos on vivim.
Ho podem medir amb els satèl·lits, per exemple, amb un satèl·lit de GPS.
Uh-huh.
Doncs amb un satèl·lit de GPS, pel fet d'estar a l'espai més lluny de la Terra, els segons que ell medeix van molt més ràpid que els que medeixes tu aquí a la Terra. Llavors, el que acaba passant és que quan arriba aquesta senyal i torna, si nosaltres no fem una correcció respecte al desfasament, la senyal que ens arriba del GPS no
està,
és real.
Clar, no està actualitzada, diguéssim,
no
aquí.
No està actualitzada.
Clar.
Llavors, Einstein, una de les coses guais que fa és arreglar-nos els GPS. Ens diu, aquí hem de posar una cosa que són els segons de salt, no? Els leap seconds que tenim entre un i l'altre per corregir aquest efecte. Perquè són un efecte del fet que aquest satèl·lit està molt lluny de la Terra i aquest personatge o aquest avió està molt més a prop. Són coses que cal tenir en compte.
Clar. Clar, i nosaltres sempre ens ho mirem des del punt de vista de com si fos un desfasament provocat per, però que la realitat o el que mana o el que és a tot arreu és el que tu estàs vivint en aquest moment, però això no té per què ser així.
El temps no mana. El temps no és una constant ni un absolut. I encara que a dia d'avui seguim regint-nos per això, pel fet de que a nivell local és pràcticament així, no vol dir que sigui veritat.
Uh-huh.
I els forats negres porten això a l'extrem, com tota la resta de conseqüències. Un forat negre és l'extrem de tots aquests fils que hem anat encetant. I d'on ve, doncs, la idea de forat negre? Einstein ens fa la seva teoria, que és fantàstica, la relativitat general, i resulta que aquesta teoria és un meló que està mig obert, però que encara no s'han explorat totes les seves possibilitats. I hi ha un físic indi que es diu Subrahmanyan Chandrasekhar, n'hi ha dos, doncs el primer, que aquest diu, vaig a estudiar què passa en l'escenari del col·lapse esfèric quan jo treballo amb aquesta teoria, amb la relativitat general. I amb aquest col·lapse esfèric topa amb aquesta possibilitat que és el forat negre. I diu, bueno, això deu ser una conseqüència matemàtica. No pot ser, perquè un cos així hauria de donar una senyal de raig X i raig gamma, que és increïble. Clar, a l'època tampoc es tenia manera
clar,
de medir.
Clar, de saber-ho, clar.
Però es comença a poder medir la senyal de raigs X de l'univers i apareix una font a la constel·lació del Cigne, que és la primera font grossa de raigs X, que es diu Cygnus X1. La única contrapartida física compatible amb una senyal així és un forat negre.
I aquí el tens, no?
I aquí el tens.
Partint de... Però clar, és molt curiós i sempre, no em cansé de dir-ho, sempre que parlem, l'admiració que em desperta el, sense abans d'haver-ho vist, no?
Això és...
Teoritzar-ho.
És preciós.
I després veure que llavors es troba i existeix allò que havies teoritzat amb un, a més amb un marge d'error molt petit, moltes vegades, eh?
Per mi, personalment, això és el súmum de l'elegància. És a dir, quan tu estàs fent ciència, el més brutal que pot passar és que tu siguis capaç de fer una predicció d'alguna cosa que encara no has sigut capaç d'imaginar. I això és molt gros. Quin és l'error? Que a vegades, a dia d'avui, es fa molta ciència per la bellesa de la ciència. Hi ha maneres de medir la bellesa d'una equació.
Uh-huh.
Això ja és més preocupant. No hauríem de descartar una teoria perquè no sigui bella. Hauríem d'intentar d'acord amb el mètode científic, doncs entendre fins i tot les teories que ens semblen més lletges.
I tant.
Tenim una equació horrible, que es diu l'equació de Navier-Stokes.
A veure, un moment, Pau, un stop. És... Què vol dir horrible i vella en quan parlem d'equacions?
Vella, fàcil de resoldre, que té moltes simetries, que té molts casos senzills, que té una solució... equació horrible, equació que és un mal de cap, que té termes que no tenen solució, que només podem resoldre numèricament, és a dir, fent simulacions i no de manera exacta, doncs això són els fluids. L'equació de Navier-Stokes és una equació horrible, però és una equació que funciona. Això és un exemple de que hem de seguir per aquest camí. I amb l'equació de Navier-Stokes també es fa servir en el camp dels forats negres, per exemple. Es fan unes simulacions que es diuen gravito-hidrodinàmiques, és a dir, en les que s'aproxima l'entorn d'un forat negre a un fluid, i un fluid turbulent, que té com a força principal per barallar-se la gravetat. Clar, aquí les simulacions que tenim són fotudíssimes, per cal impressionant, però què ha portat això? Doncs a poder simular un forat negre.
Clar.
Una cosa que, per cert, va pagar Hollywood, perquè no hem tingut mai prou calés per fer.
Sí, perquè... És veritat. Clar, quan ara veiem... Clar, tu veus pel·lícules i veus coses absolutament espectaculars i penses, home, i científicament això no podríem, saps, veure-ho... Però clar, és evident que tot requereix de pressupost, eh?
Sí, doncs va ser el pressupost de Hollywood el que va portar a que Kip Thorne, amb Interstellar, pogués simular el primer forat negre. La imatge del forat negre a Interstellar...
Però per tant està simulat... Exacte, està simulat en base científica, no, perquè estèticament m'invento una història,
és
només.
És un model científic que, per sort, es va poder dur a terme. I no haguéssim sigut mai, ni en un milió d'anys, capaços de fer-ho sense el capital de Hollywood.
Clar.
És que és bèstia, això,
és així, és així, i tant. Clar, llavors dèiem, tenim aquest forat negre, no?, que al seu moment es va teoritzar, després va veure, mira, hem trobat, no?, sembla que aquí hi seria, però que ara, fa relativament poc, es va poder fotografiar, no?
Sí, perquè els forats negres, clar, ara parlàvem de Cygnus X-1, que és el primer que hem trobat, i ens remuntem a la dècada dels 70, però aquestes senyals de raig X, de raig gamma i altres efectes s'han pogut medir en altres entorns, sense anar més lluny al centre de la nostra galàxia.
Exacte.
Aquí,
que això ens va espantar una mica tots,
haver...
com vam veure el titular, eh?
El titular de la
premsa va ser al mig de la galàxia, tenim un forat negre i tothom ja amb aquella idea d'aspiradora que tu deies que ens havíem de treure del cap,
no.
Va agafar una mena d'atac de pànic.
Fa molts anys que hi és, molts més que nosaltres, i no hem de patir en absolut pel fet de que hi sigui. Com es descobreix aquest? Doncs aquest es descobreix pensant en el fet de que a l'entorn d'aquest forat negre els moviments són molt caòtics i hi ha un conjunt d'estrelles a prop del centre de la galàxia que resulta que es movien a tota velocitat però sense una direcció clara. Aquest moviment caòtic era compatible amb la presència d'un forat negre i així és com indirectament es va descobrir el forat negre Sagittarius a l'estrella del centre de la nostra galàxia. Fotografiar-lo no ha sigut fàcil. I, de fet, no ha sigut la nostra primera opció. La primera opció està en una galàxia gegant, en una galàxia el·líptica, que es diu M87, i que està a la constel·lació de Virgo, de la Verge. Allà, aquesta galàxia tan bèstia té el forat negre molt més exposat. És un forat negre que és fàcil de trobar, perquè hi podem traçar un d'aquests dolls de matèria dels que parlàvem, doncs podem traçar-lo fins al centre i anar-lo a buscar, i a partir d'això doncs començar a fer imatges i a veure què sale. Doncs aquí sí que podem fer una foto d'un forat negre. El centre de la nostra galàxia és un entorn molt opac. Hi ha molta matèria que ens ho impedeix. I aquest forat negre al centre de la nostra galàxia és molt més petit. Per tant, ha sigut un repte
poder-lo, perquè clar,
molt més difícil.
Si hem vist Interestel·lar, ens fem una idea d'un forat negre, no? Com ara deies, gràcies al capital de Hollywood, però clar, quan tu ara ens has explicat i ens hem fet més idea, però a vegades un s'imagina un forat negre i dius, és negre, és fosc la llum, ara tu deies, no s'hi escapa.
El forat negre del centre de la nostra galàxia pesa milions de vegades el que pesa el Sol, però té una mida que seria com l'òrbita de Mercuri. Sí, perquè ens fem la idea, i cabria dintre del sistema solar. I cabria, i l'òrbita de la Terra és molt més gran que aquest forat negre.
I les persones que no hagin pogut veure cap imatge, com ens l'hauríem d'imaginar visualment, ara que estem fent ràdio, per tant no tenim una imatge?
Doncs podríem imaginar una bombolla negra, amb una mena, amb un anell al voltant, igual que pensem en Saturn, doncs un anell, i aquest anell Tot i que el que hi ha és la bombolla amb l'anell, no veiem només l'anell, sinó que veiem una mena de barret, tant per dalt com per baix. Aquest barret no és l'anell, o sigui, no és que hi sigui, és l'anell de la part de darrere.
És aquell efecte que ens explicaves abans.
És aquell efecte de que la llum es deforma i som capaços de veure la part de darrere del forat negre. De veritat que val la pena, si teniu a mà un ordinador, un mòbil, el que sigui, si podeu buscar una simulació d'un forat negre a YouTube, hi ha una del Goddard Center de la NASA que està molt, molt ben feta i us ajudarà a veure això que us dic. I amb això, doncs, sereu capaços de fer-vos a la idea de quina és la magnitud de l'objecte del que estem parlant.
Estem fora de temps, però una última cosa, Pau, és que, clar, et preguntaria més coses dels forats negres.
Podem fer una altra...
Enviar-hi alguna cosa, és a dir, a prop, evidentment, perquè gaire més a prop és el que diem, és possible avui en dia amb algun dels forats negres que teniu localitzats, no?
No ho és. El més proper està a més de 100 anys a la velocitat de la llum, llavors oblidem-ho.
No és viable, en aquest sentit. No. Molt bé. Doncs bé, de moment ho deixem aquí, però hi ha més coses encara damunt la taula, que si no ja en continuarem parlant. Pau Bosch, moltíssimes gràcies.
Fins la propera.